D'entre tots els capítols d'aquest llibre, en podríem agafar molts, però diríem que n'hi ha un que, com a mínim, potser mereixerà una certa empatia per part de vostès a l'hora d'escoltar-lo. El capítol es diu Invisibles. I comença així. Seguia un programa de l'Obert Tom a TV3 el dia 10 de desembre del 2008, a la tarda, on el sociòleg Sebastià Serrano feia una reflexió sobre la relació de la gent gran amb els joves d'avui dia. Una mica la cançó de sempre, els joves són uns maleducats, els joves no respecten la gent gran, els joves no cedeixen el lloc en el transport públic, eren afirmacions naturalment que feien persones grans. No em va traure l'atenció, diu l'Andreu, potser perquè em sembla una cançó massa sentida, no m'aportava res i caldria matisar força. Una intervenció em va colpir. Una senyora en cabells blancs i amb la cara solcada de rugues, pel pas del temps va afirmar, cometes, els avis ens hem fet invisibles. Tanquen cometes. Això sí que em va colpir. La senyora no va fer més explicacions de què volia dir ni per què ho deia. Simplement ho va deixar anar així, tal com ho dic. Em va fer pensar, què deu haver volgut dir? A la gent molt jove no se li acut pensar en la bellesa. És una perspectiva que no es té, és un fet llunyà i sembla que mai no hagi d'arribar. No s'hi pensa, que això tal volta també arribarà per mi un dia o altre. Pensar que hi ha persones que sí que hi han arribat és un exercici de difícil pràctica. Llevat d'alguns casos en què tenen l'avi o l'àvia, no solen tenir referents. Els avis que hi ha no són, cometes, vistos. Sembla com si es tornessin orbs o de mirada selectiva que només veuen el que es volen veure i la bellesa certament no entra en el camp visual de la majoria de la gent jove. Andreu Clapés, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Andreu, que es defineix com una persona que s'està acostant ja també,
sí,
a la bellesa.
Sí, 66 anys.
66 anys.
Sí.
I que ara veu, doncs, des d'aquells anys en què estava envoltat de joves per tot arreu, ara està envoltat de persones grans.
Sí, sí, sí.
En diem persones grans, en diem vells, com en diem, Andreu?
A mi l'expressió que m'agrada més és ancià.
Ancià.
Sí, per una raó simple. Bueno, té unes arrels filològiques, etc. No cal ara entrar aquí com a professor.
Però alguna cosa relacionada amb l'experiència de la vida?
Exacte, sí senyor. Són aquelles persones que saben de la vida, han après la vida. I per tant són uns autèntics mestres.
D'acord, abans de començar ens preguntàvem sobre si veritablement les persones que estan en una residència hi són perquè volen o hi són perquè les circumstàncies de la vida les han portat allà. Després de tots aquests mesos, l'Andreu...
Hi ha
de tot.
Hi ha gent que ho demana abans inclús d'entrar, no? Gent gran, etcètera, i sents, no, jo quan em faci gran em porteu una residència, ho diuen molt. L'altra cosa és el moment de la veritat. I aleshores això sempre costa. Per què? Perquè vulgues que no, és desvincular-se del seu medi natural, de la seva casa, del seu record, del seu estil de vida, de la seva autonomia, etc. Bueno, i d'altres, molts d'altres, és que no queda més remei. Jo sempre diferenciaria dos tipus, diríem, de persona gran. Aquella que cognitivament està bé, però que físicament, esclar, té 50.000 coses, qui més, qui menys, no? I després les que tenen deficiències cognitives, Alzheimer's, demències, etc., que això és una altra història diferent, perquè jo la sensació que tinc, i sobretot parlant molt amb les gerocultores, els familiars pateixen molt, però la persona demenciada no pateix, està bé. Curiosament.
Encara que costi de creure.
Encara que costi de creure. Bueno, és un món que s'ha reduït molt. Mira, però fa molta angúnia.
D'acord. Fa molta angúnia, entre altres coses, perquè tornant a l'inici, ens deia l'Andreu, bé, és que no en fem cas a la bellesa,
clar,
ni a tot aquest, diguem-ne, col·lectiu.
Home, aviam, estem en una societat tan animal... que vull dir, tot el que priva és hem endiosat, no? hem canviat les iconografies i ara és el jove, la jove, prim, guapo, culto al cos, hedonista, egoista, ho sento, que s'ho passa bé. Esclar, això no encaixa a la gent gran aquí. A més, portem un estil de vida que encara encaixa menys, és que ni de forma pràctica. Sí, jo recordo casa meva, a Sabadell, teníem una casa...
Apareix en més d'una ocasió.
Sí, és clar, perquè ho fa referències també personals i paral·lelismes, no? A part que a casa ja hi havia la tieta, que fins que es va morir va estar a casa, la tieta del Serrat,
sí,
per entendre'ns. Clar, era una casa gran. a ningú se li havia ocorregut que els avis havien d'anar fora. Vull dir, allà hi cabia tothom. Esclar, d'aquelles cases grans que donaven cabuda a tota aquesta gent, hem anat als micropisos, la vivenda no reuneix condicions per tenir massa gent, i no sé, aquí Sitges no ho conec gaire. Barcelona és d'escàndol la quantitat de gent gran, per exemple, que viu sola en pisos de 200 metres de l'Eixample, o 180 metres, i viu sola. O sigui, una demència total. Encara podria explicar un altre cas. Un senyor gran, molt proper meu, l'avi, que viu doncs, en un pis de més de 100 metres. Clar, no pot canviar perquè on va, en un pis més petit, per el que li donaran i el que li costarà, no surt a compte. Vale. En el mateix replà hi viu una de les filles. A 5 minuts hi viu una altra filla, casada. O sigui, tres cases, estem mantenint tres cases per una unitat familiar que en altres èpoques segur que tots viuríem junts. Esclar, el nivell de despesa no té color. Curiosament, ara que hi ha tanta crisi, ara es torna a replantejar.
La vida familiar.
Clar, adaptar-ho, per què? Perquè això és una disbauxa. O sigui, ens hem begut l'enteniment. Entre la crisi immobiliària ditxosa, el totxo ditxós, la crisi econòmica i un altre factor, el nivell de separacions que hi arriba a haver, esclar, tot això està encarint la vida increïble. Potser hem perdut referents, Potser hem perdut valors.
Tot i que el llibre esmenta una cara i una creu. Moltes vegades, i aquest és un tema molt recurrent quan una persona és ingressada en una residència, interpel·lar-se ràpidament sobre el paper de la família, sobre si la família fa bé, si no fa bé, si mira com se'l treuen del damunt, etc. L'Andreu en algun moment parla d'això, hi ha un vessant també col·lateral que ell diu, això no és habitual, que és el resident o el nou resident acompanyat de l'advocat, etc, etc. Això hi ha un cas, diguem-ne, més enllà de l'habitud, però un altre que és el d'aquell matrimoni o d'aquells fills que tots tenen feina, que no tenen més hores al dia per poder dedicar l'avi i que no es troben en cap altra solució, malgrat la càrrega econòmica que suposa ingressar l'avi en una residència, que entrar-hi. Per tant, hi ha diferents també vares de mesurar a l'entorn del que és això, no? Del fet de deixar algú.
Sí. Home, aquí vivim casos de, col·loquialment en diem, aquest ja l'han expoliat, autènticament, els familiars expolien el resident, l'avi o l'àvia, no? Des de la pensió, estalvis que tenia, etc. Per sort, són pocs casos, però hi són, i s'ha de dir.
I són.
Això també passa.
I són.
Sí, és així,
també
passa.
Hi són.
Després ja realment hi ha això, aquesta hiperactivitat, aquest tipus de vida que tenim, que realment els avis, l'única companyia que tenen és o bé un gos o la televisió. Un altre fenomen. Clar, la majoria d'hores del dia se'l passen sols. Hòstia, la solitud és dura. Sobretot perquè quan un està molt limitat també és un tipus de societat que no s'ha educat per l'oci. Compte que això és un altre tema.
Que s'ha educat només per treballar.
Només per treballar, i el que deixen de treballar venen les grans crisis. Això jo ara que estic ja hauria d'estar jubilat. Em trobo molts companys de l'edat i amics i això. I clar, què fan? Problemes a més amb la dona, perquè és clar, se'l troben per casa i fan més nosa que servei, és com un moble més. Bueno, va, surt, fes alguna cosa. Cony, i què faig jo, si no sé què fer? Això és un altre problema.
Tampoc hi hem trobat solució, això?
Jo penso que...
Ho dic perquè a vegades no deu ser tan fàcil com aquelles persones que diuen, miri, jo llegia, però ara la vista ja no em deixa llegir.
També
què
passa
faig?
Això, sí.
Que
sí,
també
sí,
n'hi ha.
Sí.
O jo feia bricolatge i ara no tinc capacitat manual per fer allò que feia.
És
què
veritat,
faig?
És veritat. Però hi ha moltes alternatives i sobretot n'hi ha una que haurien de perdre la por, i jo penso que inclús a nivell de residències haurien de potenciar més, que és fer funcionar els ordinadors. Però són bastant senzills, encara que sembli que no. Aviam, no es tracta de fer màsters, es tracta de que, jo què sé, que la millor que només juguin a cartes, fent el solitari, tu. Petites coses, petites connexions amb els nets, això enganxa, és una meravella.
Petites connexions amb els nets. L'Andreu explica el cas d'una de les residents, no direm, qui llegeixi el llibre trobarà algun resident que dirà, és, no és, l'Andreu també ho defineix, no? Però hi ha el cas, per exemple, d'una senyora, d'una àvia, que s'empolaina, morta de nervis, que no ha dormit en tota la nit perquè li porten el net,
sí,
és, i ella està entusiasmada de tal manera,
sí, sí, sí,
que,
sí,
que no ha pogut dormir dins d'aquesta vida quotidiana que diu l'Andreu que moltes persones grans necessiten, una vida ordenada, en què isomòrfica, en què les coses han de passar a aquella hora, i hem de sortir aquella hora i hem de fer-ho aquella hora, perquè això ens permet una seguretat personal.
Clar, els hi dona tranquil·litat. Les rutines, és clar, per la gent jove això...
una rutina és una...
ens costa entendre,
però una rutina és l'avorriment.
És un avorriment, no? La gràcia és l'improvisació, la creativitat, a veure què passarà i no ho sé, etc. Per la persona gran, no. Això li dona seguretat i estabilitat, tant emocional com física. També per les pròpies limitacions físiques, escolta, i mentals, vull dir, la gent ja no està per tanta gresca. Bueno, allò que sembla avorrit, doncs no ho és tant. Per ells ja està bé.
I, en canvi, l'arribada d'un familiar és un esdeveniment, gairebé.
Clar, aleshores això ho posa nerviós. O, també cito aquí un altre cas que em va sorprendre molt, també d'una senyora que també va rebre familiars, etc. I al cap de mitja hora diu, bueno... aneu-se'n perquè a mi m'esperen Nadal les amigues. Esclar, jo pensava, home, les amigues ja les tens sempre allà, no?
Uh-huh.
Perquè, a més, inclús quan seuen a les sales d'estar,
sí,
no?
Sí, sí.
Sempre al mateix lloc. Som rutinaris.
Uh-huh.
Però, bueno, això, diem, oi, com bé, som sempre...
hi ha un altre episodi divertidíssim que vostès han pogut contemplar la vida quotidiana, que és aquella cadira és la meva,
sí,
i aquella la teva, i, per tant, no t'asseguis a la meva cadira, perquè sense que estigui això reservat, implícitament, cadascú s'ha fet el seu lloc.
Sí, i aquesta rutina... Bueno, però això també passa en altres nivells, no? Vull dir, a casa meva, sempre, no sé per què, seiem sempre al mateix lloc. I potser ningú ha dit que havíem de seure aquí i allà. No? Bueno, són visions, són angles, són companyies, són veïnatges, són moltes coses.
Una residència és un seguit de cases particulars? O hi ha una vida en comú?
Molta vida en comú.
Molta vida en comú.
Molta vida en comú. Això, en aquest sentit, jo ho valoro positivament, en contraposició d'allò que deia abans, d'aquella solitud que només tenen el gos, en alguns casos, sí, a la televisió funcionant 24 hores al dia, si pot ser, no? Allà sempre tenen gent. En llocs inclús com a Sitges, té la gràcia, que, esclar, tothom és conegut. I, no sé, el familiar d'un també saluda, s'enrotlla amb els altres, es creen unes dinàmiques i unes interaccions que també dona molta vida. I la prova és que, bueno, que la gent allarga. ens han allargat la vida. També m'agosaria dir, m'agrada molt una frase del Sándor Mara, l'últim volum de les seves memòries, fins que es va suïcidar, on explica molt tot aquest procés, diríem, degeneratiu del capdavall de la vida, no? I diu, bueno, ens han allargat l'existència, però no la vida. Agut, eh? Agut i profund.
Entre altres coses, perquè hi ha un capítol que es titula Ja no vull viure més, en què, sí, precisament, doncs, en l'Andreu fa referència a una conversa d'una dona que diu, bé, ja tinc els fills posats a lloc, tothom està a lloc, què faig jo? Quin és el meu objectiu? Ja està, ja he fet el que havia de fer, i per tant, doncs això...
Però, a més, amb serenitat. Això és molt maco, no? Amb una enteresa, amb una reflexió, allò que dius, no ho diu per dir, a vegades es diu per dir, però no es creu. No, el cas almenys aquesta senyora és que ho creia i ho veia, i a més, vull dir, perquè jo hi havia parlat molt, és morta ja, i bueno, la veritat, sí, no feia cuento,
d'acord,
ho deia de debò. Però també penso que com això també és veritat que n'hi ha d'altres que també diuen, aviam, el cicle de la vida és el que és. Per tant, jo he complert els objectius que en principi volia, no ho formulen així,
sí,
evidentment,
sí, sí,
però ja he fet a la vida tot el que havia de fer, ja em puc morir tranquil.
Hi ha un episodi en què mentre ella fa ganxet...
I gent d'aquesta edat, que són molt religiosa, a sobre hi afegeixen, a més, ja tinc tots els papers en regla. Expressió d'aquestes lapidàries, una frase lapidària increïble,
allò,
no?
Que ja em puc morir.
Clar, ja, i tot en pau. Hosti, aquesta serenor val molt.
I aquesta certa sensació de ser responsable fins al final de,
exacte,
tots i cadascun dels processos que poden perjudicar o beneficiar els que vinguin darrere.
I amb això hi afegiria allò que deien els clàssics o els romans, no? Talis vita finis ita. Oi? Tal és la vida, així serà també el seu final. No s'improvisa. O sigui, aquesta gent reflexiva, madura, de seny, aquell ancià sí. de consell, és que la vida ha tingut una trajectòria així.
I per tant l'acabarà com l'ha viscuda.
Exacte. I aleshores dius, i a què? Perquè està malcarant, a més és un bronques, o és una bronca, és una sempre rondina de tot. Cony, és que ho ha fet tota la vida, això. Ara, fer vell, això tendeix a accentuar-se.
Després en parlarem de què passa amb el caràcter quan s'arribem gran. Però tornant a aquest episodi d'aquesta senyora gran que feia ganxet, que ara és morta, com deia l'Andreu, i diu a la pàgina 20 del llibre, al cap d'una estona em comenta que està cansada de viure. Tinc 96 anys. Què més he d'esperar de la vida? Què més he de fer? Realment tinc ganes que Déu se m'emporti, una altra d'aquelles frases que segurament sí. vostès han escoltat, de persones que viuen molts anys, al costat d'aquells que moren joves i penses, sembla mentida, hi ha persones que volen que se les enduguin, hi ha persones sí, que encara tal, no? Diu, tinc ganes que Déu se m'emporti i em deixi descansar. Ningú ja no em necessita i estic cansada de viure. I ara, el matís, he dit cansada que no avorrida.
Genial,
vostè m'entén? Em pregunta en confiança. Quan els temes a comentar són importants, em diu de vostè. Si no, em tuteja amb tota normalitat. És a dir, he dit cansada que no avorrida. Tot i que podríem pensar que l'avorriment porta el cansament, també, no?
També.
Però no era aquest el cas.
No.
No era aquest el cas.
Si tenim aquesta sensibilitat per saber escoltar aquests subtils llenguatges, són d'una profunditat i són gent que a la millor no tenen estudis, que no ve relacionat per aquí a la pel·lícula, evidentment. No,
per si experiència de vida.
Exacte. Què és això? Jo quan, no sé, idíl·licament, sempre tenia la imatge d'un ancià, era un capellà escolapi, que a més el van postergar per catalanista, el van desterrar en un poble de mala mort, etc. Bueno, un personatge allò d'aquelles èpoques, que jo era molt jove i el veia, i jo sempre allò m'imaginava. A mi m'agradaria, quan fos molt, molt ancià, molt vell, m'agradaria ser com ell, una persona d'una serenitat, et comunicava una serenor, una tranquil·litat, un senderi increïble, no? I una sapiència com aquesta senyora.
Què, una mena de pare Albert?
Per exemple, punyatero.
Que és un d'aquells...
M'has pillat!
Ara, és un d'aquells ancians de referència, oi?
És que és...
Esclar, d'aquells sí, d'aquells del mot lletrencat després de
i
deixar.
I tant! Amb il·lusió, escrivia, sempre detallista. No sabies com i estaves allò amoïnat i te'l trobaves al costat. La millor no deia res. Allò, aquell, saber transmetre aquell silenci tan eloqüent i tan, que dona tanta companyia...
Perquè dins d'una residència en què hi ha tantes converses, en més d'una ocasió l'Andreu ha pensat, què ha fet aquest home a la vida quan hagués pogut ser? Mm. Sí?
I tant. Sí. Esclar, la vida tot són oportunitats, però també, aviam, aquí hauríem de matisar bastant això de les oportunitats.
Vinga.
Què vol dir? Aviam. Però a mi mateix a vegades m'ho diuen, la vida tal com ets i tot això, pues, podries haver triomfat. Esclar, jo ja em quedo amb els ulls a quadros perquè ja no entenc què vol dir triomfar.
I faig parèntesi aquí, perquè enmig de totes aquestes converses hi ha persones decebudes per la vida que han viscut?
També. Sí.
D'acord, tanquem el parèntesi. Sí. Allò de triomfar i tornarem.
No, això, ja em triomfar què vol dir? Tenir diners. Però has plantejat que per mi, per exemple, això no és objecte de la vida, que tant me fa mentre tingui els anys suficients per viure el nivell de vida que jo vull, ja tinc prou. Potser l'objectiu hauria de ser plantejar-nos som però allò intrínsecament feliços de debò? Això sí que és un objecte de vida. Clar, hi ha molta gent que ha sigut feliç a la vida i també és veritat que hi ha gent que la vida...
I es nota en la seva bellesa que han estat feliços a la vida?
I tant que sí. L'expressió de la cara, les arrugues són diferents. Jo, esclar, com a fotògraf
no.
Fixo
sí,
molt.
Sí, curiós, les expressions sí, no? I més d'un capítol fa referència per això, a les marques de la vida, la cara de cadascú.
Les marques de la vida, l'expressió dels ulls, tot això parla i comunica molt. Hi ha gent que ha tingut una vida molt dura, molt difícil i amb molts contratemps, molts. Això és el gran misteri de la vida. Per què uns això abans citaves aquell jove que ha mort i sí, aquell sí, sí. Ancià que no hi ha manera que es mori, que sembla que tothom ho desitgi, començant per ell mateix? És el misteri de la vida, però passa en tots els ordres de la naturalesa. No sé, abans dèiem, és la voluntat de Déu. Ara no sé de qui és la voluntat, però continua sent cert. O sigui, el fenomen, la fenomenologia continua sent la mateixa.
I hi ha coses que no poden... No sé, que són intangibles, que no poden explicar-se. Persones que han viscut una vida duríssima i que, malgrat tot, continuen tenint un esperit...
positiu, assenyat, equilibrat. I han assumit tot aquest dolor. És increïble. Hi ha gent que per petites contrarietats es reboten, rebufen, no peixen res. Esclar, això és una desgràcia. La millor estan forrats de diners. No.
En la vida d'una residència, l'Andreu, com tota la resta de residents i de personal de la residència, ha vist i ha contemplat entrades i sortides. De moltes menes i en molts casos, diu l'Andreu, que esclar, l'ambulància apareix sovint, sí. En moltes ocasions l'ambulància són d'un resident i el torna, i en moltes ocasions hi ha un èxitus.
Un èxitus, sí.
Aquest és el, diguem-ne, l'eufemisme?
Sí, bé, sempre m'ha fet gràcia. No? Es diu, pues, simplement s'ha mort.
S'ha mort.
Oi? No. Sembla que no sigui tan agressiu, sí, sí. Això ja m'ho he trobat fet, eh? Esclar, aleshores, en tot cas, reivindico al revés, l'introitus, quan en vingui un,
quan
no?
En vingui un.
Sí, vull dir, jugar una mica amb la filologia, però bueno, sí, però és curiós.
Com es viu, això,
dins aquest? A l'entorn es comenta, simplement es comenta, mira, s'ha mort ja la fulana de tal, o s'ha mort... Jo els hi pregunto, ja ho sabeu, que sóc molt
descarat,
i m'agrada molt. I ells ho agraeixen, també.
Sí?
Inclús del llibre aquest, cada divendres vaig a llegir-ne un capítol. Sí, 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 ho esperen. I algun dia que se m'ha passat per alt, bronca. I que són genials.
Perquè això neix, òbviament, d'aquest afany de curiositat, de conèixer, clar. De saber què passa.
Sí, i de posar-te molt al puesto de l'altre, aviam què pensa, com ho viu, però sobretot què es viu.
D'acord.
Això és lo maco, no?
Això vol dir que més d'un, més de dos, i més de tres, i més de quatre residents, els agradaria molt tenir algú amb qui poder conversar?
Clar, clar, clar. Aquestes són les coses que potser costa més d'entendre que necessita la gent gran. Bueno, jo diria tothom.
Que necessita la gent en general.
Exacte, sí, sí, patisem. Però bueno, ja que parlem de gent
no,
gran...
No, i la gent gran en particular.
Però sí, gent que pugui parlar en sèrio amb un altre.
En sèrio?
En sèrio.
En sèrio vol dir que no el tinguin com una persona gran que ja no d'allò,
no, no,
sinó
no,
que el tinguin...
No, 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 aviam... Abans es feia una funció terapèutica, és així que ho feien els capellans confessant a la gent. I realment era una feina de psiquiatre i de psicòleg gratuït, impressionant. Clar, això, doncs, amb tota aquesta societat desacralitzada, no hi és. Aleshores, o bé vas amb un psiquiatre i un psicòleg, però aleshores és molt professional i molta pastilleta. I a vegades, aviam, que s'ha de fer, que no dic que no, al contrari, eh? No, no, que s'ha de fer. Però que falta aquella persona, allò que els grecs en deien el aquonte, l'escoltador.
L'escoltador.
Sí, aquella persona que sap estar al costat d'un altre,
i escoltar-lo.
Que sap callar, perquè quan un t'explica el problema... Lo normal és, pues jo, ja està, i els altres t'expliquen els altres missatges. Hòstia, ja estic prou fotut, no me sobra, jo que venia a buidar el pap, no em carregues amb el teu sac.
Aquella eterna anècdota de les consultes dels metges, no?
Exactament.
Tu, jo més,
jo
i jo més, i jo
més. Anda, ja, vull dir que no.
D'acord.
No, simplement a la
o
persona...
O de les velles, és igual.
Totes, també Però això realment està passant, també ja ho veig, amb gent jove, etc. Vull dir, simplement necessiten una persona això, que els escolti però que els aculli. Escoltant. I normalment consells i paraules no n'has de dir gaires. Això és així. I als ancians també els hi passa. I són feliços. Jo, esclar, jo no porto la residència, però seria incapaç d'estar treballant i no posar-me entre mig.
Entre altres coses, perquè en el llibre es recullen, bé, dins d'aquesta vida quotidiana, aquells que s'asseuen a l'àmpit de l'entrada, aquells que s'asseuen al sol, aquells que s'asseuen allò, cadascú amb un paisatge personal.
Sí, 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 sí. I aleshores simplement seus allà, a vegades 2 minuts, 3 minuts, 5 minuts, a vegades els hi agafa ganes de xerrar i val la pena si ho pots fer. Per sort, per la meva feina m'ho puc manipular bé, vull dir, perquè no depenc d'horaris ni de coses d'aquestes, i si no ho faig aquí ho faré ja. No passa res. I ho agraeixen molt. Però al mateix temps jo diria, és que per mi és la gran lliçó de vida, també jo n'aprenc, i n'aprenc molt, molt. Per què? Perquè, primer, a ser pacient, a tenir una perspectiva diferent de les coses i de la vida, que això és important, i la persona anciana té aquesta perspectiva, és clar, la seva mirada endavant només té una porta, que és un fi, punt. És clar, aleshores sembla que entrin a la residència per morir-se. Home, no. Jo els dic, que mentrestant es poden fer moltes coses,
Ho pensa més d'un, o ho pensen...
Sí, sí. Ho saben.
Ho saben.
No agrada...
No, implícitament, implícitament està allà.
Bueno, jo intento que m'ho expliquin.
D'acord. Sí, sí. No.
És així. I se'ls hi transforma la cara, normalment, I aleshores, també es mira sense por. També com diu el Sant Dormar, A mi no em fa por la mort, em fa por el morir. Per sort, aquesta fase del morir... farmacològicament està molt solventat, no pateixen.
I que això... és aquell gran...
Clar, és la gran por, l'altre, jo què sé,
el patir, no?
El patir, sí. I això, aviam, sí que, clar, la persona gran, que si llagues no, perquè ara, curiosament...
També està bastant resolt.
Molt, molt, vull dir que és molt diferent de com era potser fa anys, però bueno, la circulació no va bé, el no sé què, els còctels de pastilles són impressionants, vull dir, els blisters d'aquests, és que jo al·lucino, vull dir, és fantàstic, però s'arriben alguns a prendre, jo què sé, 15 o 20 pastilles al dia, no? És clar, però bueno, una cosa serveix per una cosa, l'altra per l'altra, etc. I va donant, aviam, va donant existència, això no dona vida. La vida potser s'ha de donar d'una altra manera, i aleshores les petites coses de cada dia és el que dona aquesta vivència. I això també és maco, poder-ho compartir, i que ells ho puguin, sobretot, expressar. La persona gran, com totes les persones d'aquest món, necessiten això, gent que els escolti, que estigui per elles. A vegades el metge... i les infermeres i les gerocultores, no? Les persones que estan molt directament en contacte amb ells, i amb algunes els hi dic, però si no cal fer grans coses. Només cal un somriure, una paraula, i amb això trobo que la gent és molt professional, està bé. Clar, a vegades algú m'ha dit del llibre d'això, sembla que molt paradisíac, no tot és tan maco, dic, de maco, si saps llegir bé, no sé què en té de maco, vull dir, no sé quina lectura heu fet, home, sí que intentes...
Home, hi ha anècdotes divertides que tothom...
Perquè també passen i que són reals i que, bueno, que les pots afrontar des d'un punt molt dramàtic, que no sé a què treu punta, o d'un to humorístic que li treu ferro, perquè realment tampoc són tan greus.
Entre tantes converses un pot pensar, estic fent un paper que potser correspondria a algú de la família d'aquesta persona? O moltes vegades als ancians els ve de gust parlar amb algú que aquí no hagin conegut mai i dius, mira, encara som més francs o més sincers amb una persona que no és de l'àmbit més proper.
Sí, potser, sí. Probablement. Sí. No sé, per mi segur. Jo, vaja, si no hagués pogut
fer el llibre. D'acord, ho dic per si l'experiència personal, dius, ara jo estic sabent coses que potser no hauria de saber, però que surten així a raig fet.
Estava tentat, el que passa que no tindré temps de fer-ho, d'anar recollint com una biografia de moltes d'aquestes persones que estan aquí, que aviam, estem acostumats a les grans biografies de grans persones que ens diuen que són tan famoses o que han sigut tan importants. No sé, a mi aquestes persones, diríem, tan senzilles, de cada dia, són les que m'arriben més i que són d'una exemplaritat increïble. Des de la gent aquella que... Recordo una que m'explicava, que també ja està a la ratlla dels 100 anys. Clar, que ella no va poder anar a escola perquè a 12 anys ja va haver d'anar a treballar. I aleshores, de nits, intentava aprendre a llegir amb una espelma, amb un llum d'oli. Esclar, la cosa anava com anava, i treballar molt, tota la vida treballar, molt jove casar-se, tenir fills, la casa, i vinc a buscar menjar, viure la guerra, tela marinera, que hi ha tot un altre capítol que...
Surt sovint, Andreu, la guerra? No.
No? No. Intenten oblidar-ho.
Intenten oblidar-ho.
És curiós. També perquè, la majoria, la guerra va ser un autèntic fracàs i un dol, tant del cantó que siguin, eh? Vull dir,
sí,
igual,
sí. No,
la
veritat
va ser, ja ho sabem prou, i tant els animals van ser uns com els altres, no?
Però és a dir, hi ha una certa convicció d'oblidar.
Oblidar, sí. I també potser passa allò de la memòria selectiva, que amb els anys es recorden moltes coses bones i positives de la vida, i les dolentes s'intenta...
Per sobreviure.
Sí, sí, per sobreviure. És una bona autoteràpia, vull dir, és fantàstic, no?
11:52 minuts. El tercer pis que hi ha. I si l'experiència...
Deu ser el sisè.
El sisè, a dalt de tot.
A dalt, sí, bueno.
I l'experiència d'una persona que arriba a una residència...
Sí.
I que, bé, un dia o altre, puja a dalt de tot, a la planta on hi ha els malalts...
Sí, sí, bueno, tots els les persones
els amb demència,
sí, els que cognitivament estan més malament. És dur, molt dur. A mi em sembla que si em passa a mi deu passar més gent, no? Penso, és l'única cosa que no voldria. És l'única cosa que em fa por perdre la capacitat intel·lectual. Jo vaig tenir la sort de conèixer el Jordi Soletura, lògicament amb el Pasqual,
sí, sí,
també, i més arrel dels jocs, i de, bueno, perquè també vaig estar a l'Ajuntament de Barcelona i coses d'aquestes, i hosti, que em costa, això sí que és dur. També m'agrada com ho està afrontant el Pasqual. També el Jordi no se'n va fer tant, el Jordi Soletura,
sí,
no se'n
sí,
va
sí,
fer
sí.
tant de propaganda. Bueno, després el seu fill ha fet de la pel·lícula d'una dignitat increïble.
També es podia permetre una vida més discreta des d'aquest punt de vista mediàtic,
sí,
que Pasqual Maragall,
sí,
probablement,
perquè, esclar, és
no,
que...
no era candidat a la Generalitat, no havia estat l'home dels Jocs Olímpics, esclar, era més difícil. Més...
És complicat, i per la seva mateixa manera de ser, aviam, el Jordi sempre era molt més tranquil.
D'acord, no sé, segurament, sí, sí, però, que més d'un pot pensar, i no sabem si l'Andreu ho pensa o no, Pasqual Maragall viurà el seu Alzheimer, però molt probablement més d'un deu pensar, home, els que ho viuen a casa i no podran tenir totes les atencions que podrà tenir Pasqual Maragall.
Sens dubte.
Sens dubte.
Però potser hi ha un altre factor important amb això. O sigui, ja quan al Carreras li van diagnosticar
la
leucèmia, tia, quina desgràcia. Però no fur intern meu, vaig pensar, quina sort que l'hagi agafat ell. I que em perdoni, aviam. Per què? Perquè gràcies a això va estimular una fundació que està investigant la tira. I gràcies a això, quanta gent està vivint que d'altra manera s'hagués mort. Igual que el Pasqual, Pasqual Maragall, amb la fundació aquesta que ha creat, ho trobo genial, em sap molt greu per ell i per tot l'entorn encara més, molt dur, perquè és molt dur i molt difícil, però escolta, aquesta fundació que està creant un edifici que està aixecant increïble, això només ho pot fer gent així. Esclar, si el tinc, pobre de mi, ja m'explicaràs un mestre d'escola que vols que faci per la vida, dic, em donarà un duro, però amb ell, que és tan famós, han sapigut, i això és el bonic, jo crec que és la gran lliçó que ens estan donant més enllà de l'evolució de la malura, és aquesta capacitat de dir, doncs d'això que és dolent, jo segur que no en disfrutaré, o sí, o Carreras n'ha disfrutat també, oi? I el Pasqual a millor se li va retardant. Bueno.
Perquè mentrestant en aquest sisè pis, què passa?
Aquest sisè pis són gent que... diríem, aquest tren l'han perdut, i aleshores és una pura existència. També,
també hi ha un cap...
Sí. No? És pura existència, viuen, hem allargat l'existència física, però no hem allargat la capacitat, diríem, de vida. I això no sé com es deu poder manegar, però suposo que una cosa va portant a l'altra. Si aconseguíssim controlar més aquestes malalties mentals, evidentment automàticament la qualitat de vida també pujaria. Mentrestant, què passa? Jo dic, és molt dolorós, amb això també n'he parlat amb una bona amiga meva, vam treballar junts aquí, que té la mare era una directora d'una empresa, d'una agència bancària, etc. I ara doncs només la sents que va cridant, i no fa res més, vull dir... I jo primer pensava, ai, però pobra dona, potser que algú la tingui, que està patint, demana alguna cosa, diu, no demana res, són com tics, coses que no... Bueno, li surten així, no? Gairebé com ni que fossin...
D'una forma compulsiva.
Sí. Però la meva pregunta, i encara l'estic fent, sobretot a la gent que directament els tracten, pateixen ells? Aquest és per mi el gran repte. I tothom em diu que no.
Una pregunta que es fa tanta gent, no?
Sí.
Perquè, esclar, la fa l'Andreu sense tenir connexió directa amb aquestes persones, com es poden fer els familiars amb els seus familiars
Exacte.
Directes.
Clar, jo els hi diria, home, una persona molt demenciada, ella no pateix. Està en una mena de món. Això psiquiàtricament sí que està molt estudiat, vull dir que tampoc és cap cosa novedosa. I tancats allà, que no se sap ben bé quin és, però no pateixen. I perquè, a més, perquè físicament segur que no pateixen, perquè no se'ls deixa patir.
Sí.
Que això ja és un altre què important. L'entorn de la família, ai, és aquest realment dol de quan mare t'he deixat a la residència. Deixar-ho. Esclar, això ho estem vivint, seguint, no? Què haig de fer? El porto a la residència... La sensació que té la família és que se'l treuen de sobre. Jo diria, plantegem-ho també a l'inrevés, en to positiu. Aquesta persona, que estava a casa hores i hores sola, i ho sento mal atesa, per què? Perquè no som especialistes en gerontologia, doncs, escolta, fem el que podem, però no en sabem més, ni per capacitats, ni per recursos, ni per etcètera.
Amb 30 segons, no és tant els anys que vivim, sinó com els vivim?
Claríssimament.
Claríssim?
Claríssimament. Ui, tant. I sobretot, pensem en el final de la vida, dels últims anys, perquè per estadística doncs, la cosa es va allargant. Però com seran aquests meus últims anys? Com hagin sigut el reflex del talis vita finisita.
Les 12. Andreu Clapés, gràcies.
A vosaltres.
Mare, t'he deixat a la residència, el primer llibre de la col·lecció dels Quaderns de l'Hospital. Tornem demà a les 9. Adéu-siau.